Tot Catalunya.
Bona tarda. El Departament d'Interior no prohibirà l'ús del punxó per part dels Mossos antiavalots, tot i les crítiques rebudes per la utilització d'aquest estri. Tot i això, el secretari de Seguretat Pública, Joan Delort, ha explicat aquest matí a Catalunya Ràdio que a partir d'ara el seu ús quedarà regulat en una instrucció interna. Delort també ha reconegut que hi ha preocupació pel fet que sistemàticament es qüestionin les actuacions de la policia catalana.
Jo els Mossos que veig quotidianament, o els comandaments amb els que parlo, doncs estan, evidentment, preocupats.
Al Tot Catalunya tenim més titulars. Fuita en una química del Baix Llobregat.
7 treballadors i un policia local d'Esparreguera han quedat ferits a causa d'una fuita en una indústria química d'aquesta població del Baix Llobregat. 2 dels ferits estan hospitalitzats en estat greu.
Dutxes amb comptador a les platges de Lloret.
L'Ajuntament de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva, instal·larà comptadors a les dutxes de les platges per controlar el consum d'aigua. La mesura s'aplicarà ja aquest estiu.
Acord al sector del metall de Tarragona.
El sector del metall de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre ha desconvocat la vaga prevista pels dies 31 de maig i 1 de juny. Els sindicats i la patronal han firmat aquest matí un preacord de conveni que ha permès desconvocar la mobilització.
I la Universitat de Lleida estrena rector.
El rector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes, ha pres avui possessió del càrrec en un acte presidit pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. Vinyes ha reclamat a la Generalitat que assumeixi definitivament els seus compromisos amb el centre lleidatà.
Trànsit, com tenim aquesta hora a la xarxa viària? Bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Bé, doncs aquesta hora destaquem retencions puntuals al cinturó de litoral cap a la sortida de Cornellà per una incidència en aquest punt a la ronda del Cues, a la zona del Vall d'Hebron, direcció cap a Llobregat, per un vehicle avariat, i compta amb les obres que condicionen el trànsit a diferents punts del país i aquest matí han afectat amb retencions importants la Nacional 2 de Fornell fins a Caldes.
Completem portada, com sempre, amb la previsió del temps.
Aquesta tarda esperem grans clarianes, tan sols els núvols encara es presentaran una mica compactes en punts del Pirineu, on no es descarta algun petit ruixat, o alhora també cap a les Terres de l'Ebre, malgrat s'han obert clarianes, són possibles alguns ruixats dispersos, sempre acompanyats de fang. A la resta, amb grans clarianes i amb més domini del sol, les temperatures seran més altes i amb valors que, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, podran acostar-se als 30 graus.
Tot Catalunya.
Comencem al Baix Llobregat. 8 persones han resultat ferides a causa d'una fuita química que hi ha hagut aquest matí en una empresa d'Esparreguera. 2 dels ferits estan hospitalitzats en estat greu. La fuita d'òxid nitrós l'ha provocada el trencament de la vàlvula d'un dipòsit. Connectem amb el nostre corresponsal. Bona tarda.
Bona tarda. La fuita s'ha produït cap a les 10 del matí a l'empresa Quality Chemicals d'Esparreguera, dedicada a la fabricació de productes químics pel sector de l'alimentació, la cosmètica i la farmàcia. A mitja hora, les 7 dotacions de bombers que s'han desplaçat fins al lloc del sinistre l'han aconseguit controlar. La fuita ha provocat ferides a 7 treballadors de l'empresa i a un policia local. Dels ferits, 2 es troben greus. Un d'aquests ferits greus, de 30 anys, està ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, mentre que l'altre, de 48 anys, està ingressat a l'Hospital de Bellvitge amb ventilació assistida. Els altres 6 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Martorell. Com a mesura preventiva, un centenar de treballadors de les empreses més properes a Quality Chemicals han estat desallotjats, ja que s'ha originat un núvol tòxic que de seguit s'ha esvaït. Un cop s'ha confirmat que la fuita no afectava l'exterior de l'empresa, han pogut tornar als seus llocs de feina. L'incident ha provocat l'alarma entre els veïns d'Esparreguera, molts dels quals han trucat a l'Ajuntament per saber si hi havia alguna mena de perill, ja que han escoltat moltes sirenes.
Era l'última hora que rebíem des d'Esparreguera i ho destacàvem a la portada del Tot Catalunya. El Departament d'Interior es manté ferm en l'ús del punxó cubotant per part dels Mossos. No el prohibiran, però sí que fixaran per escrit les circumstàncies en què es podrà utilitzar. Ho ha dit a Catalunya Ràdio el secretari de Seguretat Pública, Joan Delort, que reconeix l'efecte desproporcionat que ha tingut fer públics per part del mateix departament als casos de maltractaments a la comissaria de les Corts.
Joan Delort defensa l'ús del cubotant, però amb limitacions.
Per la major tranquil·litat de tothom, començant pels propis Mossos, i perquè no se'ls hagi de posar en tela de judici ni de discussió sistemàticament pel que fan i deixen de fer, sí. El que sí que hem donat instruccions molt precises, quan s'hagi d'utilitzar, i només en el cas aquests dels agents que han fet aquest tipus d'entrenament, doncs que això quedi absolutament registrat amb una instrucció de caràcter intern.
Segons Delort, l'estat d'ànim dels Mossos és de preocupació pel qüestionament continu de les seves actuacions. També ha reconegut que l'efecte de fer públiques les pallisses a detinguts a la comissaria de les Corts va ser major del que pensaven.
Es va informar a través dels mitjans de comunicació d'uns fets. Això va tenir una certa transcendència. probablement la transcendència va anar més enllà de la que era pretesa i desitjable, i això és així.
De l'Horta ha explicat que continuen en actiu els dos Mossos imputats per imprudència professional després de la mort d'un jove quan intentava fugir del vehicle policial a Badalona. D'altra banda, diversos sindicats de Mossos han convocat una manifestació pel 6 de juny en defensa de la dignitat professional del cos.
Més coses. Els veïns de l'immoble número 15 del carrer Eusebi Planes, al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, ja han acabat de treure aquest matí les seves pertinences després que una ordre judicial els obligués ahir a desallotjar correcuita a l'edifici. A partir de dilluns començaran les obres d'enderrocament per tal que s'hi construeixi una plaça.
Enmig de mobles, neveres i matalassos, els últims veïns que han marxat s'han queixat de falta d'informació. L'Ajuntament, en canvi, assegura que va comunicar l'ordre de desnonament als propietaris i als llogaters. Aquests últims insisteixen que no en sabien res.
Y eso no se puede hacer, no somos criminales ni ocupas, ¿no? A los ocupas, bueno, se los anticipa, y se les dice tal día, se va a venir. Y aquí como criminales, faltaba que vinieran por las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, y eso no se hace, claro.
Un altre dels afectats en reconeix que el seu contracte de lloguer no havia estat presentat al registre de la propietat. Tot i això, alguns veïns han començat diversos contenciosos contra l'Ajuntament perquè se'ls reconeguin els seus drets sobre l'habitatge.
A més del contracte, existeixen moltes altres proves, com són empadronaments, obres, permisos d'obres d'ells mateixos. Vull dir, és una miqueta humorístic, però aquí l'objectiu és, escolta, oblidem-nos dels llogaters, tirem pel dret.
Del total de llogaters, 16 segons l'Ajuntament, 23 segons els mateixos afectats, una desena estaran allotjats en pensions a càrrec de l'Ajuntament fins dilluns i la resta s'han instal·lat amb amics i familiars.
I a Reus, l'informe tècnic de l'Ajuntament sobre la casa que s'ha ensorrat parcialment aquest matí determina que s'haurà d'enderrocar tot l'immoble. La casa, situada al centre de la capital del Baix Camp, només hi vivia una persona que ha resultat il·lesa.
Tot Catalunya.
L'Ajuntament de Lloret de Mar, a la Selva, instal·larà comptadors a les dutxes de les platges per controlar el consum d'aigua. La mesura s'aplicarà aquest mateix estiu. Ens ho explica la nostra corresponsal.
La mesura respon a la voluntat de l'Ajuntament de gestionar les platges i els seus serveis de forma sostenible. Com que no se sap quina quantitat d'aigua es gasta a les 40 dutxes públiques que hi ha a la sorra, s'ha decidit col·locar-hi comptadors. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Josep Teixidor.
Fins ara no hi havia comptadors, l'any passat vam començar a posar els primers perquè ja fa més d'un any que estem treballant en poder aconseguir aquesta acreditació, vam posar els primers comptadors per poder saber què és el que es gasta i després poder, en base als registres que ho tinguem, valorar si el que es gasta és correcte, si es pot mirar de disminuir el consum.
Si aquesta és una de les novetats de la temporada turística d'enguany, més endavant les dutxes incorporaran limitadors del cabal de l'aigua. Els mecanismes s'activaran en cas d'avaria per evitar que es llanci l'aigua de forma indiscriminada.
Anem ara a les comarques de Tarragona. El sector del metall de la demarcació ha arribat aquesta matinada a un principi d'acord en la negociació col·lectiva. Això ha permès desconvocar la vaga prevista pels dies 31 de maig i 1 de juny. Redacció a Tarragona.
Aquest principi d'acord entre sindicats i patronal arriba després de llargues i complicades negociacions del conveni col·lectiu que afecta uns 15.000 treballadors de les comarques de Tarragona i de l'Ebre. Aquest sector fins i tot va fer una vaga de 24 hores el dia 11 de maig passat que va seguir més del 90% de la plantilla. El preacord preveu millores salarials i socials, segons destaca el secretari general de la Federació del Metall de Catalunya de Comissions Obreres, Andreu Capdevila.
Aquest preacord contempla una vigència de 6 anys, és igual que la durada del conveni de Barcelona, un increment salarial que correspon al 4,1% pels grups professionals més baixos i una mitjana del 4,3% pels grups professionals del 5 cap amunt. Volem fer constància també de que hem donat un impuls a la conciliació laboral i personal. Tot això dona una major estabilitat a la feina, no?
Ara, una assemblea de treballadors prevista per dilluns que ve ha de ratificar aquest preacord i la desconvocatòria de la vaga dels dies 31 de maig i 1 de juny.
I a les comarques de Tarragona hi ha hagut aquest matí un accident laboral. Un home ha mort quan ha quedat atrapat sota el tractor que conduïa. L'accident ha passat en un camí de Puigpelat, a l'Alt Camp. Més coses. L'entitat municipal de Vall d'Oreix i l'Ajuntament de Molins de Rei han arribat a un acord que permetrà soterrar les línies d'alta tensió al seu pas per aquestes poblacions del Vallès Occidental i el Baix Llobregat. En les pròximes setmanes es firmarà el conveni marc que permetrà eliminar les torres en un període de 2 anys.
L'acord novetat arriba després que s'hagi treballat des de l'any passat amb les diferents administracions involucrades en el soterrament i desviament de les línies, on hi participaran Red Elèctrica, Endesa, els ajuntaments de Sant Cugat, Valldoreix i Molins de Rei. La presidenta de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Montserrat Turo, explica els entrebancs que es va trobar des del principi.
Quan jo vaig anar a Endesa i quan vaig anar a la Generalitat, el que em van dient que jo volia eliminar les torres d'alta tensió de Valldoreix, em van dir que això ho volíem tots els alcaldes de tot Catalunya i que enteníem perfecta la nostra il·lusió, però que això era una cosa complicada, difícil, no prevista.
El soterrament, que es preveu enllestit d'aquí a 2 anys, permetrà urbanitzar zones de Valldoreix i Molins de Rei i la creació de nous espais públics oberts.
Anem ara a Lleida. El rector de la Universitat de Lleida, Joan Vinyes, ha pres possessió del càrrec aquest matí en un acte presidit pel conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. El nou rector ha reclamat a la Generalitat que assumeixi definitivament els seus compromisos amb el centre lleidatà.
En el seu discurs, Vinyes ha demanat que es consolidin les promeses fetes pels centres de recerca agroalimentari i biomèdic, a més de definir d'una vegada la creació del Centre de Patrimoni, Territori i Cultura. A banda d'això, ha lamentat que de la 30ena de centres de referència creats a Catalunya en els darrers anys, només 2 es projecten a Lleida, així com la baixa contractació d'investigadors lleidatans. El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, que ha presidit l'acte, ha assegurat que la Generalitat no té cap mania en situar centres de recerca fora de Barcelona. L'escoltem.
Això vol dir que nosaltres no tenim cap mania a situar centres de referència, centres d'excel·lència, a fora de la capital barcelonina. I, per tant, a la mesura que es maduri, perquè aquí un centre d'aquest tipus ja ha d'haver empresa, si no hi ha empresa no hi ha centre, a mesura que es maduri les negociacions amb les empreses agroalimentàries i la Universitat de Lleida de l'àmbit agroalimentari, serà possible accelerar la creació d'aquest tipus de centres.
Pel que fa a la possibilitat d'establir noves titulacions a la Universitat de Lleida, com per exemple veterinària, Josep Huguet ha assegurat que tot és possible sempre i quan es demostri la viabilitat en quant a recursos humans i demanda social.
Medi Ambient ha donat el vistiplau a la memòria ambiental del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà després de mesos de controvèrsia. L'equip de govern de Convergència i Unió ha decidit que sigui el nou govern municipal el que l'aprovi provisionalment i ha deixat per més endavant el futur del camí vell sobre la Muga que enfronta la Generalitat amb l'Ajuntament. Informació des de Castelló d'Empúries.
Tot i l'informe favorable de Medi Ambient, queda pendent un punt de disconformitat entre aquest departament i l'Ajuntament de Castelló. Es tracta del camí vell que uneix els centres de Castelló i Empúria Brava, que el consistori pretén mantenir-lo en contra de la decisió del Medi Ambient, que aposta per fer un viaducte per sobre la carretera comarcal i fer així desaparèixer aquest vial. L'alcalde de Castelló d'Empúries, Xavier Sant Lleí, ha afirmat que l'Ajuntament es mantindria ferm en la seva decisió, ja que es basa en el pla director de l'Empordà.
Que el pla director en cap cas elimina aquesta connexió viària. I per tant jo pregunto per què en el moment d'aprovar definitivament o en el moment de la tramitació del pla territorial de l'Empordà el Departament de Medi Ambient no va fer la proposta d'eliminació d'aquest camí. I per què ara sí?
Segons Sant Lleí, l'Ajuntament té el suport del conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal.
3:15, a aquesta hora, Catalunya Informació, als titulars.
Hola, bon dia. L'anomenada guerra contra el terrorisme global ha generat un estat de por mundial que emmascara la vulneració dels drets fonamentals. Aquesta és una de les conclusions de l'informe anual d'Amnistia Internacional que ha presentat avui a tot el món. Això porta a una paralització de l'ONU, un augment de la pressió interna de la dissidència política en alguns estats i la permissivitat de la tortura, entre d'altres. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs presentat per les germanes de Salvador Puig Antich contra la decisió de l'alt tribunal de rebutjar les últimes proves proposades per la família per revisar la sentència que va condemnar a mort l'anarquista català l'any 1974. Nou entrebanc judicial, doncs, en el cas de Salvador Puig Antich. I el papa Benet XVI reconeix ombres a la colonització del continent americà que van provocar patiments i injustícies durant l'evangelització. D'aquesta manera matisa les declaracions al seu viatge al Brasil, on deia que el cristianisme es va obrir pas amb el diàleg.
Abans d'entrar en la crònica de la campanya electoral, us expliquem que a mesura que s'acosta les eleccions municipals de diumenge, les feines organitzatives s'acceleren. És el cas del repartiment d'urnes i paperetes als prop de 300 col·legis electorals que hi haurà només a la ciutat de Barcelona. Aquest matí ho hem comprovat.
Fa 2 setmanes es va començar a distribuir la logística necessària per a la jornada electoral des del magatzem municipal del Poble Nou. A cada col·legi electoral s'hi envien 11.000 paperetes, el mateix nombre per cada candidatura. Ens ho ha explicat el tècnic municipal Francesc Xavier Ferrer.
Totes les paperetes van paquets de 500
papeletes per col·legi. O sigui, hi ha 22 partits, hi ha 22 paquets de cada caixa, són en dues caixes, l'A i la B, perquè tot el món seria massa gros, i totes porten un paquet de 500 papeletes.
Pel que fa a les urnes, cadascuna de les que s'estan repartint a les més de 1.500 meses electorals inclou els sobres, les paperetes i una bossa amb instruccions per als presidents de taula. Les urnes són resistents i han aguantat el pas del temps.
En qüestió de paperetes ve cada any diferents, lògicament, perquè els partits canvien, però cabines i urnes ho tenim des de les primeres eleccions que es van fer a Barcelona.
El desplegament material també preveu possibles imprevistos, per això la Guàrdia Urbana disposarà diumenge d'un remanent d'emergència de 120 urnes i caixes de paperetes. Tot per fer valer el lema del rètol que presideix el magatzem municipal. Hi ha un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.
Els preparatius per les eleccions municipals de diumenge i avui els candidats que continuen l'activitat intensa i les informacions que sentireu a partir d'ara simultàniament emeses des dels nostres centres territorials estan regulades pels partits polítics. Creiem que aquesta imposició vulnera el dret dels oients a rebre una informació lliure i sense condicionar i com a mesura de protesta els professionals de les emissores de Catalunya Ràdio i de la resta de mitjans de comunicació públics no firmem les informacions.
Eleccions municipals 2007.
A Barcelona, Alberto Fernández Díaz diu que l'arribada d'immigrants afecta els serveis que reben els ciutadans.
Considera que el tripartit municipal no ha sabut gestionar bé l'arribada d'immigrants i no ha previst reforçar el sistema sanitari, cosa, afirma el candidat, que va en detriment de la població autòctona.
A Barcelona s'ha multiplicat per 5 la immigració en 6 anys, ha generat un deteriorament dels serveis socials o de l'assistència sanitària. És veritat o no que en els dos últims anys a Barcelona s'han lliurat 100.000 targetes sanitàries a persones immigrades?
Alberto Fernández Díaz l'ha entrevistat Antoni Bassas, tot passejant pel Raval, on ha sentit coses com aquestes.
Serà el nostre nou alcalde.
Gent com l'Alberto Fernández Díaz no és benvinguda per la seva forma de pensar que té, perquè va en contra de tot el que estem lluitant perquè la gent d'aquí s'integri.
Xavier Trias proposa crear un eix metropolità entre Montjuïc i el Llobregat.
Xavier Trias ha dit que el nou eix de desenvolupament metropolità, el Pla Montjuïc-Llobregat, seria per ordenar el creixement de la ciutat en els seus límits amb l'Hospitalet i el Prat de Llobregat i facilitar així els accessos a la ciutat i la connectivitat entre el port i l'aeroport.
I nosaltres diem la zona franca no serà mai més el pati dels mals endreços, el pati de darrere de Barcelona. Volem recuperar aquesta trama urbana i fer-la arribar al riu. Equilibrarem els usos del sol, fent habitatges, equipaments, indústries. Potenciarem teixit industrial modern en aquesta zona d'aquí. Relligarem Barcelona amb l'Hospitalet i amb el Prat.
Trias ha afegit que volen relligar Collserola a Morta fent que la muntanya penetri en aquest districte de la ciutat mitjançant la cobertura de la Ronda de Dalt.
Doncs Jordi Hereu respon que aquesta proposta demostra, diu, la desesperació de Convergència i Unió.
El barri que proposa Convergència i Unió si s'elimina bona part del teixit industrial de la zona franca. El candidat socialista atribueix a la desesperació i feblesa del seu contrincant, Xavier Trias, per fer propostes improvisades com aquesta.
Comença a ser l'expressió més clara de la feblesa, de que no hi ha alternativa i que per això s'han de començar a fer o caricatures o invents en aquesta ciutat.
Hereu ha presentat avui el programa de cultura dels socialistes acompanyat de 30 personalitats del món cultural i artístic de la ciutat, com ara Anna Maria Moix, Gemma Lienas, Pep Tossar, Abel Folk, Custo Dalmau i també l'editora Carme Balcells. Que la cultura catalana, com a minoritària que és, no s'estanqui, és el que ha fet decidir a la Balcells a donar suport a la candidatura d'Hereu.
És un moment importantíssim per la cultura. És l'única cosa que farà que Catalunya no es quedi en una capelleta reduïda en un sector completament marginal. I la cultura no exclueix ni el català ni els russos, exclueix res.
El programa cultural dels socialistes proposa ubicar a 10 fàbriques abandonades de la ciutat centres de creació artística, entre els quals destaca Fabra i Couts, l'Escocesa, l'antiga Philips i l'antic hangar del Poble Nou. També els socialistes volen crear un centre d'aprenentatge artístic a cada districte dedicats a la música, a la dansa, al teatre, als audiovisuals i al circ.
Imma Mayol vol destinar 70 milions d'euros anuals a fer un pla de pobresa zero.
Imma Maiol i el regidor de Benestar Social, Ricard Gomà, han detallat els tres grans pilars del programa Pobresa Zero. Fer una bossa d'habitatge de lloguer social a partir de pisos buits, millorar la precarietat laboral i ajuts econòmics directes per famílies i infància en risc. Sentim Ricard Gomà.
Hi ha famílies que tenen veritables dificultats econòmiques per satisfer necessitats molt bàsiques. Cal intensificar el sistema de prestacions. Aquí parlem de tornar a doblar en el proper mandat el programa d'ajuts econòmics a les famílies de serveis socials.
El programa també preveu universalitzar el servei a domicili amb la contractació de 100 educadors socials més.
Jordi Portabella vol crear la figura de la cangur familiar.
Portabella preveu que d'aquí a 4 anys existeixin 400 assistents familiars, una figura escollida pels veïns d'un edifici d'un barri que suposa un estalvi de gairebé el 50% respecte a una escola bressol.
De manera compartida, els pares i les mares decideixen doncs, portar en una persona que té una titulació adequada per fer-ho als seus fills i d'aquesta manera aconseguim dues coses. Primer, una educació amb més detall, més personalitzada per als nens i nenes i, per altra part, doncs, suplir la mancança que hi ha d'escoles bressol en aquest moment.
Portabella ha presentat aquesta i 9 propostes més per arribar a final de mes en un pis de Ciutat Vella.
I Esperanza García diu que el fòrum va ser una maniobra especulativa.
La candidata de Ciutadans ha criticat l'operació urbanística del fòrum i ha dit que aquestes no són les necessitats reals dels barcelonins.
Consideramos que gastos de este tipo son absolutamente innecesarios, que las políticas municipales deben pasar por una necesidad de vivienda de protección oficial, bolsas de alquiler municipales y una mejora del espacio y las zonas públicas y parques, pues para que sea la ciudad y esos lugares los espacios interrelacionales.
La candidata de Ciutadans ha criticat també la gestió deficitària del fòrum.
Deixem les eleccions. Més notícies al Tot Catalunya. La Generalitat vol que el Museu de Ripoll s'incorpori a la xarxa del que ha de ser el Museu Nacional d'Etnologia de Catalunya. Aquest museu, que fa 7 anys que està tancat per problemes d'accessibilitat, és el més antic de Catalunya en el seu gènere. Informació des de Ripoll.
Joan Manel Tresserres també s'ha compromès a accelerar els tràmits perquè el projecte del nou museu pugui ser aprovat abans de l'estiu per la Comissió de Patrimoni. Els tècnics de l'obra van haver de refer el projecte inicial per l'aparició de restes de la muralla medieval de Ripoll. El conseller de Cultura explica que el departament vol participar en la gestió del museu.
El departament té voluntat de formar part directament del consorci que gestiona el museu, perquè entenem que això és una garantia de viabilitat i a més això simplifica i facilita les aportacions que la Generalitat hagi de fer en la posada en marxa d'aquest museu.
Aquest museu etnogràfic explica la història i els costums dels ripollesos, té entre 8.000 i 9.000 peces.
Us expliquem també que el Centre Històric de Vic a Osona és la 6ª meravella del patrimoni cultural material de Catalunya. Ha estat elegida entre 14 propostes corresponents a la Catalunya central. El Centre Històric de Vic, que inclou un conjunt medieval i molts edificis modernistes, ha obtingut el 28% dels vots emesos pels ciutadans. En segon lloc s'ha situat el monestir de Sant Benet de Bages, amb el 26% dels vots. Amb l'elecció de Vic ja s'han elegit 6 de les 7 meravelles de Catalunya. Totes s'han escollit per votació popular, responent a la iniciativa promoguda per Capital de la Cultura Catalana i Catalunya Ràdio per divulgar el patrimoni del país. Aquesta setmana s'elegeix la 7ª i última meravella, que correspondrà a l'àrea de Girona-Rosselló. I al Tot Catalunya ja tenim a punt la informació esportiva.
Una informació esportiva que passa per una comunicació amb l'exterior, amb la sala de premsa del Camp Nou, on Samuel Eto'o acaba de comparèixer davant dels mitjans de comunicació. Última hora, Catalunya Informació, Camp Nou.
Bon dia, ha estat un dels matins més estranys dels últims mesos al Camp Nou. El protagonista absolut ha estat Samuel Eto'o. Diu el camerunès que el motiven especialment les crítiques que rep des de part d'un sector molt determinat dels mitjans de comunicació. De fet, ha deixat ben palès que està enfrontat amb dos mitjans de comunicació de Barcelona i ha insinuat que la premsa de Barcelona dona més poc suport al seu equip que no pas la premsa de Madrid. També hem sentit de viva veu del Camerun és que no vol ser un problema per la Porta i per Frank Rijkaard, la gent que va confiar en ells per fitxar pel Futbol Club Barcelona. Si mai es converteix en un problema per als dos protagonistes, ell mateix decidirà marxar. Hem sabut també que no hi ha cap mena de dubte perquè continuï la temporada que ve al Futbol Club Barcelona i assegura que vol treure del vestidor els que l'embruten.
Hay mucha gente que trabaja para el Barça. La información no sale directo porque un jugador lo ha contado un amigo periodista, porque todos tenemos afinidades con algunos de vosotros y hablando se nos puede escapar a algo. Por eso dije, hay que echar a todos los que echan mierda al vestuario, porque los que echan mierda al vestuario son los que sacan las cosas de vestuario.
Diu a Toca que de les declaracions que va fer a Vilafranca del Penedès va aprendre que es necessita diàleg intern al vestidor per resoldre els problemes que s'hi generin. Ara ell i Ronaldinho, assegura el camerunès, són amics i surten junts per la nit.
L'entrenador de l'Espanyol, Ernesto Valverde, assegura que hi haurà pocs canvis a la plantilla de la temporada que ve perquè, diu, ja han trobat el camí de l'èxit.
No habrá demasiados, pero sí habrá cambios. Es bueno, además, que haya cambios. O sea, que haya cambios, que haya determinados cambios. Por propia dinámica de equipo y porque es bueno que comencemos con siempre con alguna cara nueva. Pero vamos, no estoy acostumbrado en los equipos en los que he estado a tener muchos jugadores nuevos cada temporada, porque al final siempre es como volver a empezar otra vez. Ahora que tenemos un camino que yo creo que podemos seguir por ahí, creo que no es un equipo de hacer excesivos cambios.
Valverde afegeix que no es planteja traspassar Gorka o Kameni perquè vol tenir dos bons porters. Valverde ha avançat que Gorka jugarà el partit de Lliga de diumenge a Huelva perquè el camerunès Kameni té permís del club per anar-se'n al seu país. El tècnic de l'Espanyol també assegura que si no haguessin jugat la final de la UEFA aquesta temporada, ara tindrien més punts a la Lliga i estarien lluitant per aconseguir una plaça europea. Pel que fa a la possibilitat que la UEFA els concedeixi una invitació per jugar a Europa la temporada que ve, Valverde diu que no en vol estar pendent perquè es poden endur un desengany. Deixem el futbol. L'expedició del Rico Manresa ja és a Catalunya, arribat aquest migdia després d'aconseguir l'ascens a la Lliga ACB de bàsquet. La victòria per 72-84 a la pista del Ciutat de Huelva i la nit va donar el 3-0 playoff que va certificar l'ascens. El club ja prepara la temporada de retorn a la Lliga ACB amb el club objectiu de la permanència. El tècnic de l'ascens, Jaume Pons Arnau, no sap encara si continuarà a la banqueta.
Esperem que sí, no hi ha res fet, però perquè tampoc és el moment de... No ha sigut el moment de parlar-ho, però bueno, jo tinc confiança i sembla ser que el club també.
Les celebracions per l'ascens a l'ACB demà a la tarda a l'Ajuntament de Manresa. La Casbah Llobic juga avui el tercer partit del play-off d'ascens a la Lliga LEP contra la Laguna. L'equip català perd la sèrie per 2-0 i, per tant, una altra derrota avui els deixaria ja sense cap opció. El tècnic de la Casbah Llobic, Jordi Balaguer, demana el mateix tracte arbitral per als dos equips i explica les claus que han de portar l'equip a la victòria.
Per un costat, que siguem tractats de la mateixa manera que els tracten amb ells, i per un altre costat, que la nostra defensa domini sobre el seu potencial ofensiu i que nosaltres en cap moment ens descomposem i puguem estar en opcions de partit fins al final.
El partit, la Casbah Llobic, la Laguna, començarà a 8:45 a Vic.
Fins aquí el Tot Catalunya, 8:45 del vespre, torna a l'actualitat més pròxima, Catalunya Informació, amb l'edició Vespre. Bona tarda.